COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el decurs de la sessió parlamentària al Congrés dels Diputats, aquesta setmana en la qual va ser rebutjat el projecte de llei d'amnistia, les representants de Junts i d'Esquerra van carregant els seus discursos contra el sistema judicial, assenyalant amb noms i cognoms els jutges Marchena, García Castellón i Aguirre per les seves decisions sobre els procediments oberts relacionats amb el procés i, en particular, contra el pròfug Carles Puigdemont. La gravetat de les acusacions abocades contra aquests jutges, els quals es va qualificar de prevaricadors i responsables de la politització de la justícia, se suma al fet que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, no exigís als diputats el més elemental respecte al poder judicial i l'obligat decòrum parlamentari, sol·licitant que retiressin les greus acusacions de les actes de la sessió. El mateix va ocórrer amb el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que es va mantenir al marge del que allí es deia com si no afectés la seva obligació de vetllar pel bon nom i la fama dels que exerceixen la funció judicial. Aquesta insistència a deslegitimar amb noms i cognoms a una sèrie de jutges i de sembrar sospites sobre les seves actuacions implica un profund menyspreu a l'estat de dret i a la separació de poders. El nostre sistema compta amb mecanismes assentats i molt assentats d'impugnació d'aquesta o de les possibles decisions judicials. Però en aquest cas no es tracta de la llibertat d'expressió política, sinó d'un assetjament i una campanya de les poblacions separatistes que fan costat a Pedro Sánchez destinada a pressionar els jutges. I això és un greu risc per al nostre sistema democràtic. Bona tarda, soc Carlos Lozano i com cada dia en companyia de la Mar Puerto. Bona tarda, Mar. Explicarem ara notícies que són actualitat aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs vinga, Mar, som-hi.
Doncs comencem explicant que l'Audiència de Barcelona ha rebutjat que el judici contra Dani Alves per agressió sexual es faci a porta tancada de forma general, però sí que ho ha acceptat en el cas de la declaració de la denunciant. A més, el tribunal ha prohibit no només la difusió d'imatges del judici per part dels mitjans de comunicació, sinó també la gravació de les mateixes. I el desnonament d'una veïna de 78 anys al barri gòtic de Barcelona per un impagament inicial de 177 euros s'ha acabat fent efectiu aquesta setmana. Resistim al gòtic, en culpa l'Ajuntament de Barcelona, però aquest assegura que ha estat la propietat la que ha rebutjat la seva proposta. I a Blanes, a la Selva, la Guàrdia Civil ha comissat 538 articles falsificats valorats en 427.473 euros del mercat setmanal que es fa. Els productes que s'han comissat són bosses de mà, perfums, colònies i altres peces de roba, i l'operatiu s'ha fet arran de les sospites que hi havia entorn d'algunes parades. I en qüestions de trànsit hem d'informar que comencen les obres d'ampliació de la C-16 a Terrassa per absorbir l'increment del trànsit de l'obertura de la B-40. L'entrada en funcionament, encara sense data, afegirà 28.000 vehicles diaris als 61.000 actuals. I expliquem que Inspecció de Treball ha imposat un acte d'infracció TMB que obliga l'empresa a ingressar 810.000 euros a la Seguretat Social. El cas arriba després d'una denúncia de la CGT i el col·lectiu Ronda per una cotització errònia de la plantilla. I avui acabem explicant també que Catalunya va ser el destí preferit pels turistes de càmping l'any 2023 amb 19 milions de pernoctacions. Els apartaments turístics, per la seva banda, van rebre menys viatgers que l'any anterior amb poc més d'un milió.
Gràcies, Mar. Notícies en l'actualitat d'aquesta jornada, un dijous on predomina el sol arreu de Catalunya, algunes boires al matí a les comarques de l'interior i temperatures una mica més altes que ahir. Aquesta setmana acabarà amb un temps força tranquil. Demà recularan una mica les temperatures diurnes, però tornaran a pujar al cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, amb unes màximes que es mouran entre els 15 i els 20 graus. Sortim a les carreteres. Xarxa viària hores d'ara, molt complicada la situació a la frontera entre Espanya i França. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Comencem destacant que l'AP7 està tallada entre Pont de Molins i la Jonquera en sentit França per una manifestació a la 9 al Voló en territori francès. Es desvia per la sortida de Figueres, la sortida 3 en sentit nord, però hi ha uns 7 quilòmetres i mig de retenció de Vilafant a Figueres en sentit nord. També és la mateixa AP7, s'ha tallat la sortida de Figueres Nord en sentit sud, a Pont de Molins, i a 3 quilòmetres per retenció també en aquest cas. També comentar-vos que després de desviar-se els vehicles, els turismes poden continuar per la Nacional 2 fins a França i els camions han d'estacionar o bé recular en sentit sud. A la Nacional 2, però, hi ha 4 quilòmetres de retenció llest en sentit França. A la C-38 també s'ha tallat la calçada a Molló d'entrada a França, també per la manifestació dels agricultors francesos. A banda d'això, també comentar-vos que la C-17 intensitat a Aigua freda en sentit Vic per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. I a la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha retencions de zona franca al port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem. Catalunya està oficialment ja en emergència per sequera, tot i que fa mesos que sectors com l'agricultura i zones, com les comarques, algunes comarques de Girona, de Lleida i de Tarragona, ja ho estan notant. El govern diu que és la pitjor sequera des que es tenen registres i també és la sequera en la que el govern potser ha trigat més en posar-se a treballar de valent. S'ha volgut apurar i veurem ara si apurant tant, després tindrem unes restriccions molt més severes de les que s'han anunciat aquest matí. L'emergència decretada per l'executiu català podria durar força temps i contempla un seguit de mesures que ens va desgranant Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Amb una afectació per a 202 municipis i a 6 milions de persones de la conca Ter-Llobregata que afecta les províncies de Barcelona i Girona. Queden excloses d'aquesta fase d'emergència Tarragona i Lleida. Què significa? Doncs que a Barcelona i a Girona i a 6 milions de persones el consum queda limitat a 200 litres persona dia al municipi. És a dir, no és el consum a casa, sinó de tot el consum diari que inclou totes les activitats a personals que es facin al municipi. És a cada ajuntament a qui ha de controlar aquest consum. A més, a Barcelona i a Girona queda prohibida autoritzar ampliacions i noves granges agrícoles i d'usos industrials amb necessitat d'aigua. No es podrà omplir piscines d'hotels i càmpings amb aigua dolça. El sector salvarà la Setmana Santa i l'estiu omplint piscines amb aigua salada que sí està permès. Arbres i jardins públics i privats sol es podran regar amb aigua regenerada o freàtica. El president a Pere Aragonès destaca que les mesures prèvies que s'han fet han pogut endarrerir un any i mig l'entrada en aquesta fase.
El dia d'avui, és a dir, l'activació de la fase d'emergència en el sistema Ter-Llobregat, que afecta 200 municipis del país, prop de 6 milions de ciutadans de Catalunya, doncs s'hagi retardat 15 mesos. Si no haguéssim activat totes aquestes mesures, si no hi hagués hagut aquest esforç conjunt per part de la ciutadania, del teixit productiu, dels ajuntaments i del govern de Catalunya, faria 15 mesos que estaríem en aquesta situació.
El govern diu que la sequera és la seva màxima prioritat amb el que queda de legislatura i no dona terminis de quan es podrà sortir. El pitjor escenari és anar canviant de fase d'emergència que endureix encara més totes aquestes mesures. Aragonès afirma que és l'esforç de pagesos i ramaders el que han fet que ara serà per tota la societat.
Tota gota estalviada, tota gota que no es perd, és aigua que tindrem per les properes setmanes i els propers mesos. I crec que això ho hem d'aplicar en tots els àmbits de la nostra vida. Fins al dia d'avui ha estat suportant majoritàriament, doncs aquest esforç ha estat l'agricultura i la ramaderia. I evidentment caldrà que ara facin un esforç complementari i que també altres sectors productius s'hi sumin.
A més, el president de la Generalitat et demana ajuda a altres administracions amb la flexibilització del deute de Catalunya per les inversions que s'han de fer i ajudes directes amb fons europeus.
L'entrada en emergència per sequera afecta, entre d'altres, a sectors productius importants com l'agricultura, que ja estan prou castigats, la indústria, el turisme o també els gimnasos i els clubs esportius. Els gimnasos, per exemple, ja tenen en marxa una campanya, es diu Cada gota d'aigua resta. L'objectiu és reduir en un 25% el consum i evitar el tancament forçós de les instal·lacions en un futur si la situació empitjora. Sílvia Fernández et detalla els canvis que notaràs quan vagis al gimnàs o a una instal·lació esportiva municipal.
Dutxes de com a màxim 3 minuts, polsadors manuals amb un temps màxim de 15 segons, regulació de la pressió, limitació del cabal d'aigua, un sistema ACS que entrega l'aigua calenta de forma instantània per evitar malbaratar-ne la freda i un altre d'ultraviolat de neteja en piscines. Aquestes són algunes de les mesures que s'aplicaran a gimnasos i hotels, entre d'altres. S'emmarquen dins la campanya Cada gota d'aigua resta, impulsada per gestionar, i el seu president Josep Viladot apunta que la previsió és estalviar un 25% d'aigua. Tot això després que el govern hagi activat l'alerta per sequera.
A casa, més o menys, els experts ens diuen que estàs consumint entre 15 i 16 litres per minut. Si nosaltres posem en marxa tota aquesta campanya de conscienciació on la dutxa té que ser com a màxim 3 minuts i cada minut està baixant 9 litres per minut, doncs tenim un estalvi important.
L'entitat avisa, si el govern tanca les dutxes dels gimnasos en piscina, com podria ser una possibilitat si s'activa la fase 2 el pròxim mes d'abril, aquests perdran un 20% d'usuaris. Viladot assegura que no només seria una decisió contraproduent per l'economia, sinó que banyar-se durant 10 minuts a casa suposa una despesa d'uns 200 litres d'aigua contra els 27 que es gastarien als equipaments esportius seguint aquestes pautes. A més, recordar que aquests talls d'aigua també afectarien a les instal·lacions esportives municipals. Els jugadors i jugadores només podrien dutxar-se després dels partits. Precisament aquest dijous a la tarda, responsables del sector esportiu es reuniran amb David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, per exposar les seves alternatives d'estalvi.
I el sector turístic i hoteler reclama al govern claretat de les restriccions per evitar situacions poc concretes com les que es van viure durant la pandèmia, durant la Covid. Demanen celeritat al govern amb les ajudes que s'han anunciat i, sobretot, reduir la burocràcia. I és que tant restaurants com càmpings i també hotels ja estan fent o ja han fet els deures fa força temps. És així, Yolanda Canales.
És el cas dels hotels i restaurants de la Costa Brava que ja fa temps que estan invertint en mesures que permetin reduir el consum d'aigua, com l'hotel Barcarola de Sant Feliu de Guíxols. Què està fent? D'entrada, l'aigua de la piscina és salada i a l'estiu, quan no s'utilitza, es tapa per evitar que s'evapori. Però també han instal·lat un dipòsit amb el que poden regular la pressió de l'aigua o es fomenta que els clients reutilitzin més les tovalloles per evitar rentar-les més, com explica la Ilonka Van Vendal, que és la directora general d'aquest hotel.
Si no volen fer que li facin l'habitació, pues que ens avisen i tindran una copa en el bar per estalviar també l'aigua, també per no rentin un altre cop les tovalloles. Treballem en una bugaderia que regeneren l'aigua, que utilitzen la mateixa aigua també per estalviar. Tenim aixetes que són especialitzades perquè no utilitzen tanta aigua i després un dipòsit que nosaltres podem regular la pressió.
En paral·lel, també conscien els clients sobre la necessitat d'estalviar aigua. A l'hora de registrar-se, per exemple, se'ls explica que Catalunya està patint una sequera important i se'ls demana col·laboració.
Pues a l'hora de fer el check-in, pues tenim ja un petit pòster i les expliquem la situació en què estem i, sisplau, que no cal que omplin la banyera, per exemple, i coses d'aquestes.
Però, en tot cas, el sector demana més claredat al govern amb l'emergència per sequera. Es pregunta, per exemple, com es controlaran els límits de consum amb els turistes i, sobretot, que aclareixi tots aquests dubtes amb temps suficient abans que obrin els establiments.
Aparquem per uns instants la sequera. Parlo de l'euro. Acaba de complir un quart de segle de vida. Va ser el gener de 1999 quan es va introduir als mercats financers, tot i que no va ser fins al cap de 3 anys, el 2002, quan vam tenir per primera vegada euros a les butxaques. És un bon moment, doncs, per parlar com fem avui, si la incorporació de la moneda comuna a la Unió Europea ha estat una bona o una mala decisió. Escoltarem d'aquí un moment el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Jordi Català, però també volem donar veu al carrer. A la linterna de COPE Catalunya i Andorra, amb la Montse Rodríguez, un noi jove, el Fran, ens explicarà com és la vida amb l'euro i tots els canvis que ens ha comportat, o quin record té, per exemple, de les pessetes, si és que les va viure. I darrere, en COPE Catalunya i Andorra, aquest matí ens ha visitat el Bernat, té 60 anys, i que ha viscut amb la pesseta i amb l'euro. L'ha escoltat el Sergi Tor.
A Bernat, a Castellví, el canvi de moneda el va agafar una empresa de maquinària industrial amb clients a tota Europa. L'euro va simplificar molt tots els tràmits i transaccions de diners.
Ens va afectar molt amb el fet de que, clar, abans del 2000, doncs, quan tenies de sortir a l'estranger, doncs, tenies de passar per secretaria i dir, escolta, necessito tanta moneda del país, tanta moneda d'un altre país. Si coincidia que anaves a dos o tres països, doncs imagina't la quantitat de monedes que portaves a la butxaca, no? A l'any 2000, quan ja va sortir l'euro, pues, l'avantatge va ser aquesta, que podies marxar tranquil·lament a tot arreu, portaves la moneda, l'euro, i a tot arreu te l'acceptaven.
I com ens ha canviat la vida a tots? Doncs el que amb una cistella de compra costava abans 100 euros, avui costa 167, a causa de la inflació. Però, a més, hi ha l'acumulada del canvi de la pesseta de fa 25 anys. Un euro equivalia a 166 pessetes. Bernat Castellví, de 60 anys, és de la generació que encara fa el canvi de pessetes pel cost real d'un producte.
Sí, ja sabem que aquest país és un país de... que el primer arribi se ho emporta tot, no? Però, molta gent se va aprofitar el fet de la moneda, de dir, voy del rodondeo, i sí, un any te pujaven un 15% i l'any següent te pujaven un 40%. Llavors dius, tu has de fer un cafè, a qualsevol cafeteria, 2,40 o el que sigui, Diu, clar, dius, els 40 són 400 pessetes. Diu.
Una pesseta que ja ha quedat de col·leccionisme o de recorre. Ja no es poden fer cap mena de canvi al Banc d'Espanya. Però encara hi ha moltes famílies que les mantenen. Segons l'última dada del Banc d'Espanya, encara queden gairebé 1.600 milions d'euros en pessetes, 800 milions en bitllets i la mateixa quantitat en monedes.
Avui estem parlant que l'euro compleix 25 anys, ho ha fet aquest passat mes de gener, que hem deixat enrere ahir mateix. L'euro, una història d'èxit, però sempre, sempre amb l'ombra del dòlar. Què ha suposat l'euro per a Espanya? En volem parlar amb el catedràtic d'Hisenda Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona, el senyor Jordi Catalán. Molt bona tarda, senyor Catalán.
Bona tarda, senyor Lozada.
Aviam.
Jo el felicito per aquest tema, que... És un tema important i jo crec que hi ha poca reflexió per
però
l'important és el tema en perspectiva històrica.
Exactament.
De fet, soc catedràtic d'història econòmica, no d'Hisenda, l'altre és correcte.
Perfecte, doncs molt bé. Fet aquesta matització, 25 anys de l'euro, quin balanç es pot fer a dia d'avui? Això sí, seria un balanç molt ampli, però li demanaria esperit de síntesi, senyor professor.
Bé, sempre qualsevol mesura de política econòmica té uns beneficis i uns costos. I per sintetitzar una mica, jo diria que els beneficis de l'euro n'hi ha molts, però els tres més importants serien que es van abolir aquells inconvenients del canvi de moneda que recordarem tots, quan anàvem als aeroports, havíem de canviar, i ara amb l'euro podem anar per tota Europa sense el canvi. El segon, doncs la inflació. Abans de l'euro teníem inflacions més elevades en un país com Espanya i en general al sud d'Europa, i es va convertir a nivells molt més baixos, com ara que tenim doncs un 3%. I també entre els beneficis, entre els grans beneficis també es van reduir els tipus d'interès. Es van reduir. Doncs abans hi havien hagut, se'n recordaran, quan es compra un pis, per sobre el 10, inclús, aproximant-se.
El 13 i el 14%, inclús, sí. Eren unes barbaritats.
I això, en termes nominals, s'han reduït els tipus d'interès, si ho veiem, en perspectiva històrica d'abans. Aquests són els tres grans beneficis.
Ens parlava, professor, de la inflació. Avui, per exemple, la cistella de béns comuns, que costava 100 euros quan va arribar l'euro, avui costa 167 euros. I amb la inflació fixa del 2% aproximadament seria uns 163 euros. Això vol dir que l'euro, com vostè ha apuntat si per sobre, ha evitat una inflació molt més elevada, en veritat.
Sí, l'euro, evidentment, ha sigut el Banc Central Europeu es va crear doncs, amb aquest objectiu de controlar sobretot la inflació. Es va crear amb l'exemple d'Alemanya. El Bundesbank alemany, sempre obsessionada pel control de la inflació, a diferència de la Reserva Federal Americana, que li dona més importància al nivell d'activitat. I, per tant, hem anat a nivells d'inflació molt inferiors dels que haguéssim tingut.
Jo li volia comentar, professor, de totes maneres, l'economia espanyola i els espanyols sort n'hem tingut de l'euro, perquè amb la pesseta haguéssim aguantat les crisis econòmiques que ens ha comentat, la pandèmia, la guerra que tenim d'Ucraïna ara, la pesseta no hagués aguantat pas, no?
La pesseta, la devaluació de la pesseta havia sigut un instrument per sortir de les crisis. Evidentment, una devaluació és una depreciació, és una eina de risc, perquè si s'abusa de la devaluació, es va a inflacions de tipus argentí, un país que ha abusat. Però les devaluacions que s'havien donat a Espanya eren devaluacions moderades. Si una devaluació ajudava a exportar més i a importar menys, i això animava l'activitat amb una mica més d'inflació. Però animava la sortida de la crisi. Com es va sortir de la crisi del 2008? Doncs amb una gran retallada dels salaris nominals, que va decretar primer la funció pública. El president Rodríguez Zapatero va ser la primera vegada que es van baixar els salaris nominals des del final de la Guerra Civil, quan va guanyar Franco. És l'única vegada que va passar. I es van rescatar els bancs. Va poder ser 1.000 milions per rescatar els bancs, que eren els que havien provocat la crisi donant crèdit de manera molt alegre al crèdit hipotecari, bancs i sobretot caixes.
Però sense l'euro...
La devaluació era un mal menor comparat amb el que vam viure.
Però sense l'euro difícilment ho haguéssim suportat, no, professor? Puc poder tot plegat, una cosa i l'altra?
Jo, la veritat, tinc una visió crítica.
Sí?
Realment, els països no l'han adoptat, i països relativament endarrerits, com Hongria, Polònia i Txèquia, i a més Suècia, per exemple, aquests no van patir una crisi tan dura. I no estan tan endeutats. Estan molt menys endeutats.
Que nosaltres. Professor, se'ns ha tirat el temps a sobre. No disposo de més temps per escoltar les seves reflexions, sempre molt interessants. Un titular final. La moneda nostra, l'euro, és una moneda forta, pot ser una moneda refugi, com pot ser el dòlar, per exemple. Com estem respecte al dòlar, els europeus amb l'euro?
Sempre serà una moneda, doncs, per la tradició, més refugi que l'euro, però jo crec que també, en aquest sentit, és també pot ser una moneda refugi. Perquè realment els patrimonis internacionals diversifiquen actius, i posar-ho tot en el dòlar o posar-ho tot en l'euro sempre és pitjor que repartir risc amb les dues monedes.
Jo
crec que sí que pot jugar aquest paper.
Molt bé. Doncs, senyor Jordi Catalán, catedràtic d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre's aquest dijous. Bona tarda i fins una pròxima ocasió.
Moltes gràcies a vostè, senyor Osada. Enhorabona pel programa.
L'euro, protagonista avui a COPE Catalunya i Andorra, la moneda única que ha fet 25 anys, doncs, aquest passat mes de gener. I molts euros estan perdent els transportistes espanyols que viuen avui un altre matí molt complicat a la frontera entre Espanya i França, i és que els agricultors francesos bloquegen la frontera i han obligat a tallar 20 quilòmetres de l'autopista P7 aquest matí. La concentració dels pagesos francesos al peatge de l'Evolú s'ha ampliat fins al Coll d'Ares, on hi ha tractors travessats a la C-38. Els camions espanyols consideren que ja fa massa dies que donen les protestes i demanen al govern espanyol que reclami al francès que garanteixi la seguretat i la lliure circulació dels camions amb els transportistes. Ha pogut parlar la Paula Alfonso.
Els bloquejos dels agricultors francesos i la passivitat de França per millorar la situació han fet que els transportistes catalans es queixin i que les pèrdues siguin de més de 10.000 euros al dia. Els camioners es troben atrapats a l'autopista de l'AP7 a l'alçada de Figueres, on tampoc es pot circular per l'autopista en sentit nord al llarg de 20 quilòmetres. Carlos Folch, secretari general de l'Associació General d'Autònoms de Transportistes de Catalunya, denuncia l'actuació de l'estat francès envers a la situació.
Hay que recordar que formamos parte de la Unión Europea y uno de los elementos fundacionales y esenciales de la misma es la libertad de circulación de personas, bienes y mercancías. Ahora mismo el Estado francés está incumpliendo con esta obligación básica que tienen todos los estados, y esta pasividad no es aceptable ni es admisible.
A més de les pèrdues milionàries, també es troben les pèrdues que els transportistes pateixen, ja que es troben atrapats a un altre país. Carlos explica com afecten aquests bloquejos als treballadors.
Hay que recordar que formamos parte de la Unión Europea y uno de los elementos fundacionales y esenciales de la misma es la libertad de circulación de personas, bienes y mercancías. Ahora mismo el Estado francés está incumpliendo con esta obligación básica que tienen todos los estados, y esta pasividad no es aceptable ni es admisible.
Els treballadors assenyalen que se senten hostatges dels agricultors francesos i que els utilitzen per incrementar les pressions al govern.
Gràcies, Paula. Fem una pausa, una aturada de 2 minuts per publicitat, i després parlo d'una altra sequera, la sequera atmosfèrica.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, solo 99 euros la unidad. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns dies que un estudi ens alertava de que l'atmosfera de tota Europa s'ha tornat més seca en les últimes dècades en comparació amb l'època preindustrial. Ho notem sobretot a l'Europa central i s'atribueix, diuen, a l'activitat humana. A futur, les perspectives van a pitjor en Mar Puerto.
Sí, de fet, aquesta és la conclusió d'una recerca en la qual han participat la Universitat de Barcelona i el CREAF i que demostra que des de principis del segle XXI l'aire de gran part d'Europa s'ha tornat més sec que en qualsevol període anterior i que aquesta tendència continua. Nosaltres hem parlat amb l'Elisabet Martínez, investigadora de la UB i una de les autores principals de l'estudi sobre el que això provoca i les mesures que hauríem de prendre al respecte.
A que s'han de començar a posar mesures per pal·liar o evitar aquest augment de la temperatura, perquè va relacionat al final, no? Quan augmenta més la temperatura fa que hi hagi una diferència o una sequedat més alta de l'aire. S'ajunta amb el que ens està passant de sequeres ja hidrològiques, no està bé, no? I tot aquest dia ja ho sabem, que si no hi ha aigua i a més s'evapora més aigua perquè hi ha una demanda hídrica per part de l'aire, això retroalimenta cada vegada menys aigua accessible per les persones, per nosaltres, per el nostre ús, també per la natura i per l'agricultura.
I és que si no hagués sigut per l'activitat humana, mai hauríem arribat a aquests nivells de sequedat de l'atmosfera, un fenomen que encara s'accentua més en unes zones determinades.
Les zones més al sud d'Europa, com podria ser el Pirineu i els Alps, ja tenen una sequedat d'aire més alta perquè les temperatures són més càlides. Això és normal. Però el que, no, el que també hem vist és aquesta tendència dels últims 50 anys de que augmenta molt més aquí al Pirineu als Alps que no pas a Escandinàvia. Llavors veiem que ja el nivell és més alt per natural, per l'efecte natural, però a sobre l'augment és encara més elevat. Aleshores estem més exposats a aquesta sequedat.
Per tant, un estudi que s'ha dut a terme gràcies a una anàlisi de la memòria climàtica dels anells dels arbres europeus i que implica greus conseqüències, com hem pogut escoltar.
Crec que no hi ha una forma més glamurosa d'arribar a un esdeveniment important que en una limusina, si és que ets una persona amb possibles o vols organitzar una celebració especial. Reconec que pot no estar dins dels teus gustos, però avui a COPE Catalunya i Andorra estem parlant d'aquests cotxes espectaculars amb els quals és impossible no cridar l'atenció. Doncs bé, el sector de les limusines és el que crida l'atenció aquests dies. Han sortit als carrers de Barcelona reclamant un reconeixement especial. Estan dins del sector de les BTC, de les BTC, i això, diu, els hi crea confusió, una confusió que fins i tot els ha portat a rebre sancions. Ho han explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra i ho han fet a la Yolanda Canales.
Daniel Rivera és vicepresident de l'Associació de Limusines de Barcelona. Demanen, diu, treballar de forma legal, amb la confiança de que ningú no els podrà sancionar. I quin és el problema? Ja ho comentaves. Ens ha explicat que el 2018 els van retirar l'autorització que els permetia treballar com en una mena de règim especial i el sector va tornar a regular-se com els VTC, els vehicles de lloguer amb conductor, quan no fan aquesta activitat, sinó que la seva està més vinculada al sector lúdic i de la nit.
Sí, el que oferim sempre és passejos. Vale? Fem tours. El que oferim és els serveis que cada vehicle té a l'interior. Pots fer una copa amb els teus amics, pots fer amb la música, amb la il·luminació LED, pots ballar... Vale? Llavors, el que oferim és una experiència de luxe perquè la persona que aquell dia fa el seu casament, fa el seu aniversari, pues pugui tenir un dia especial.
I és que estan, com dèiem, sota el mateix paraigües dels VTC, han de complir la ràtio d'una limusina per cada 350 taxis, quan no ho són i ni molt menys són tampoc competència.
No som un taxi, però és que tampoc som competència del taxi. Pensa que a Catalunya estem parlant que com a màxim som unes 40 limusines, ens estan incloent a la mateixa, al mateix càlcul aquest, no? un taxi per, o sigui, un VTC per 30 taxis, i per aquest motiu no donen llicència VTC, però és que el nostre càlcul és que si ho passem a les limusines, actualment som una limusina per cada 350 taxis. Llavors, clar, ni som competència, ni treballem tots els dies, ni fem la mateixa feina.
Per això volen una regulació específica per al sector i demanen al govern que, mentre això no arribi, els donin una moratòria, un permís temporal per evitar la pressió policial, les multes, que poden oscil·lar entre els 4.000 i els 6.000 euros.
Nosaltres estem oberts a negociar, a parlar, el que ja faci falta ho aportarem, però, mentre arribi aquesta regulació, el que demanem és deixar-nos treballar. No som VTC, reconeixen que no som VTC, per tant, no m'apliques aquesta normativa i aquest règim sancionador. Sí. Deixa'm treballar i quan facis la regulació de limusines em regules per el que fem, per el que soc i treballem legals, que és el que volem.
Segons anuncien, la Guàrdia Urbana ha immobilitzat 4 vehicles darrerament per estar oferint una activitat de lloguer de vehicle amb conductor sense llicència.
I ara saluda el senyor Luis San Andrés. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Estamos hablando hoy aquí en COPE Cataluña y Andorra del presente y del futuro del sector de las limusinas. Usted es o ha sido usuario de este servicio, ¿verdad?
Yo he sido usuario en una ocasión.
Muy bien. ¿Cuándo fue? Y explícanos un poco con qué motivo contrató este servicio, supongo que para algún evento destacado para usted o para su familia. Explíquenos.
Efectivamente, miren, yo este servicio lo utilicé pues hará como unos 8 o 10 años, más o menos, ¿no? Entonces, fue para la celebración de los 50 años de mi esposa. Y lo que queríamos hacer, junto con los amigos que íbamos a asistir al evento, pues era algo distinto, ¿no? No solamente una celebración en un restaurante y juntarnos, sino, bueno, hacer algo distinto. Y pensamos que no lo habíamos hecho nunca, ni tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaba, pues... El hacer algo distinto fue alquilar una limusina.
Caramba.
¿No? Entonces, bueno, fue un servicio que para nosotros nos gustó, fue agradable, sobre todo porque no solamente éramos los amigos que íbamos a montar en la limusina, y por supuesto mi esposa, sino por los niños, ¿no? Que iban a de nuestros hijos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque era algo novedoso y les gustaba.
¿Cómo funciona la contratación del servicio? ¿Cómo fue cómo se puso en contacto usted con la empresa y qué tipo de servicios, pues bueno, pues contrataron? Porque supongo que va por servicios, esto, y por horas también, ¿no?
Sí, exacto. Mire, yo directamente la contratación no la hice, la hizo pues uno de los amigos que vinieron al evento, se encargaron porque, bueno, la limusina es un precio relativamente caro, ¿no? No es barato el servicio, ¿no? Entonces, no sé el coste de la misma, sé que tuvimos que aportar los diferentes amigos que iban a ir al evento, pues una cierta cantidad, ¿no?
Sí.
Y no puedo decirle el motivo de cómo fue la contratación, pero sí el servicio, porque ya le digo, la contratación no la llevé yo directamente. El servicio fue alquilar, el coche era grande, era un Cadillac americano, muy grande, en el cual pues cabían bastantes personas, pues como quizás a lo mejor 10 personas.
Bueno,
y
no
el
mal.
Servicio consistía... ¿Perdón?
Que no está mal 10 personas, ¿eh?
No está mal. Era un coche grande, era un coche ya le digo, muy amplio y grande, y entonces, bueno, lo que hizo la limusina es llevarnos al restaurante, pero antes de llevarnos al restaurante, por supuesto, recogernos en el punto que nosotros ya quedamos con ellos, uh-huh. Nos montamos, las personas que estaban indicadas para poder ir, y nada, nos dio un paseo por la población, por donde nosotros quisimos ir, nos llevó a un parque, etcétera, y en el transcurso del recorrido, pues nos ofrecieron champán, algo para comer allí, como una especie de pica-pica pequeño. Estuvo bien, con música, muy agradable, fue muy agradable, la verdad que valió la pena.
¿Y el conductor, San Andrés, que es como un guía de actividades, o se limita a ser eso, conductor y a llevarles donde ustedes habían previsto?
En nuestra experiencia, él se limitó, claro, como no salimos de lo que era la población, sino simplemente pues nos paseó por la población y tal, él se limitó nada más que a lo que era la conducción del vehículo, nada más. No nos hizo referencia a nada, ni nos explicó nada, porque ya,
claro,
bueno.
Claro.
Exactamente.
¿Quedasteis satisfechos del servicio? ¿Repetiríais, lo aconsejaríais a otras familias, otras personas que quieran, bueno, tener un día especial, digamos, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que es un evento fuera de lo común, en el sentido de que no te montas en una limusina todos los días, ¿no? Y como era una celebración pues especial, yo creo que sí vale la pena por lo menos una vez probarlo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y yo sí lo recomendaría.
Ya.
Me parece interesante, vamos.
¿El resultado fue el esperado o tenías o tuvo otra imagen de cómo era este mundo de las limusinas y la contratación y todo lo que envuelve estos servicios?
Pues no, el resultado fue satisfactorio, ¿no? Fue correcto. Uh-huh. Lo que pasa es que para mí era un mundo desconocido. Yo era la primera vez que montaba en una limusina y me pareció bien. Hombre, no para repetirlo todos los días, también es la verdad, ¿no? Pero sí que para tener esa experiencia y saber lo que se siente, bueno, y cómo se va en la limusina, los servicios que le pueden ofrecer, uh-huh. Yo creo que es interesante por lo menos probarlo alguna vez.
Claro. Y ya para acabar, Luis, ¿piensas que es un servicio esto de las limusinas que va más o que es un tipo de servicio que con el paso de los años y con todo lo que estamos viviendo ahora, pues va hacia atrás, va menos?
Yo creo que este servicio, bueno, no sé lo que costará en la actualidad, pero no es un servicio barato. Con lo cual, claro, yo supongo que este servicio más que nada lo va a utilizar la gente de clase media alta, claro. Porque no es un servicio que cualquier persona pueda utilizar. Entonces, bueno, yo creo que este servicio siempre va a existir.
Muy bien, gracias Luis San Andrés por sus aportaciones, las seves aportacions i la seva experiència com a usuari d'una limusina. Que vagi molt bé. Doncs, recta final del migdia COPE Catalunya Andorra. Ràpidament, Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda.
3-5 Esports COPE, el Barça que va guanyar, però em va deixar mal gust de boca, mal regust,
sí,
el joc.
Li va guanyar 1-0 a Osasuna, però mal partit del Barça. No hi va haver cap mena de reacció després de l'anunci de Xavi, gol de Vitor Roque, es va lesionar Ferran. De seguida en parlem, avui juga el Real Madrid al camp del Getafe, es tanca també el mercat. I hi ha notícia important a la Fórmula 1. Hamilton serà pilot de Ferrari a partir del 2025.
Tot això d'aquí un moment, 3-5. Bon programa, Joan.
Fins ara.
D'aquí una bona estona, la Cel, la Montse Rodríguez i la seva linterna, ja mitja encesa. Bona tarda, Montse.
Què tal, bona tarda?
De què parlaràs? De la sequera?
Efectivament. Bueno, parlaré concretament de fa 30... Quan jo tenia 31
anys... De l'euro,
anys, va arribar l'euro. Quan tenia jo 31 anys, va arribar l'euro, és a dir, fa 25 anys. En parlarem avui amb un jove que va néixer ja quan la pesseta ja estava més que enterrada i parlarem de limusins.
Oh, que bonic. Molt bé, doncs, això a partir de les 7 en punt amb el Montse Rodríguez. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Migdia COPE continua, Pilar García Muñiz. Segueix explicant tot el que t'interessa.